RAC 1. Sense por, amb Núria Ferrer.
Ràpid i hàbil quan regateja, controla bé la bola, s'interna bé per la banda, és segur i té una cama esquerra poderosa. Ha marcat molts gols a la seva vida, ens ha fet viure grans moments amb el Dream Team de Cruyff. Recordar-ho, i més, quan les coses van mal dades, ens produeix una certa enyorança. Com pot ser que no vinguin millors temps? No és bo ser tan nostàlgic, perquè mirar enrere d'aquesta manera fa que mitifiquem les coses. Chiqui Begiristain, el nostre convidat d'aquesta nit, estava considerat l'alegria del Dream Team. Les seves bromes a jugadors i també a periodistes i el seu sentit de l'humor contribuïen al bon rotllo d'aquell equip. Però tornem-hi, no ens podem posar tristos perquè només de pensar que ja res més ha estat el mateix, no sé si a ell li fa il·lusió pensar que era imprescindible, però molt em temo que, sent tan modest com és, no em donaria mai la raó, a banda que tampoc seria políticament correcte. Chiqui Begiristain, una persona i un jugador admirat i estimat per l'afició blaugrana, amb esperit d'equip i de sacrifici que no va d'estrella, vaja. Ha fet molts gols a la seva vida, com us dèiem, però ja que és el nostre convidat d'aquesta nit, el Sense Por, també intentarem saber si a ell li han marcat algun tanto alguna vegada, com per exemple que el comparin tant amb el Bruce Springsteen.
La clandestina, amb Mireia Ardèvol. RAC 1.
Aquest divendres arrenca la Lliga i arrenca a RAC 1. A les 7, des de Montilivi, Girona, Rayo Vallecano. L'equip de Mitchell s'estrena a casa amb ganes de començar amb bon peu.
És Petroli!
I viu el partit des de 6:45 a RAC 1 amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. Aquest divendres, Girona, Rayo. La Lliga comença a RAC 1. El Girona Juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
RAC 1. Tots som un milió. Estiu a RAC 1.
RAC 1 sempre amb tu.
Tots som 1. La clandestina, amb Mireia Ardèvol.
At night we wreck the mansions of glory and suicide machines.
Aitor Begiristain, bona nit.
Aitor Begiristain.
Perquè és Aitor.
És Aitor.
És Aitor.
Aitor, com diem nosaltres.
I Chiqui?
Doncs Chiqui vol dir petit, que en el soc. I tot va començar doncs, quan estava al poble, a la Barria, un petit poble de Guipúscoa. I jugava sempre, bueno, ens trobàvem dissabtes, i ens trobàvem, no sé, pues, un dia eren 12, un dia eren 15, un dia eren 20, fèiem partidets, no? Uh-huh. I tothom era més gran que jo. Si jugava amb gent, doncs, jo tenia 8 anys o 9 anys, 10 anys, doncs jugava amb gent de 20, de 30, de 16, de 18, aleshores jo era el més petit, evidentment.
A Chiqui.
Sí, i em deien Chiqui. El que passa és que quan vaig anar al juvenil de la Real Societat, jo estava al segon equip, i al primer equip hi havia un altre del meu poble, que és el Duayen, que va ser porter de Tim Madrid. No ens trobàvem al mateix equip. Aleshores, a mi tothom em deia Aitor, que vull dir que és un nom molt popular, i l'Euskadi, no? I tothom em deia Aitor, fins que l'any següent ens vam coincidir al mateix equip. Ell va començar a dir-me Chiqui, i doncs em vaig quedar amb el Chiqui.
I Chiqui s'ha quedat.
Està bé,
m'agrada,
però sempre he dit que és una llàstima, perquè... m'agrada el nom que em van
posar. Sí, és maco, Aitor.
Sí, és maco. Molt típic, eh? Però...
Que seria com un Jordi.
Com un Jordi, com el... Aquí teniu diversos, eh? Aquí
teniu això, Jordi, com Josep, un Jordi, aquí,
Joan, aquí teniu ja uns quants. Mm. Però fa 36 anys, de fet, no era molt fàcil posar el nom d'Aitor. Mm-hmm. De fet, jo sóc Aitor Maria, mm-hmm. perquè en aquella època, doncs, obligaven, no deixaven posar un nom que fos basc. Diguem, on havia de ser, doncs havia de posar-li la coletilla, diem, castellana. Uh-huh. Doncs van haver de posar-me Aitor Maria, uh-huh. que, doncs mira, el DNI el posa.
Quin és el moment en què dius, mira, dedicant-me al futbol, podré viure d'això?
Doncs quan els juvenils, quan em van dir que l'any següent, jo, els 17 anys, em van dir, doncs, aquest any començaràs a entrenar amb el filial. Em van enviar fins i tot una carta, però després em van enviar una altra que començava a entrenar amb la Real, amb el primer. Jo pensava que era una errada. Que dius, no pot ser, no? Perquè havíem parlat de començar. I quan arriba, doncs, truco a la Real, no sé tu, que t'han enviat una carta, si és la darrera la que val, tu ves-te'n allà, i me'n vaig allà, i jo no vaig ser capaç d'entrar al vestidor. Vaig esperar el segon entrenador, que era aleshores, que era Marc Antoni Boronat, li vaig esperar fora i li vaig dir, Marco, he rebut aquesta carta, no ho sé, si és una errada, i haver rebut, sí, home, sí, cap a dins i tal, no? Després vaig entrar al vestidor del primer equip de la universitat. No és el moment en què m'adono que puc viure d'això, no? Però al fer-ho tan jove i que ja hagin confiat, doncs començaves una mica a distraure't. La història és quan comences tu a distraure't del que és el que és el primer objectiu, que són els estudis, i el segon, que és el futbol. És el moment que es comença a barrejar i que tu és molt difícil treure de fora tot el que et ve, no? De sobre, estàvem parlant de decidir entrenar amb el primer equip i començar a jugar amb el primer equip. És quan ja el tema de les prioritats canvia. Llavors és quan te n'adones que pots viure d'això. Euskadi, toki gutxi, da elkarri, etxen embarazo.
Sebas, que ha estat determinant perquè aprenguessis a parlar en català?
Sí, a veure, cap mena de dubte. A mi sí, ho entenc d'aquesta manera, no? Deia de la Berria, que era un poble de molt, molt d'immigrants, no? I jo he vist el que els ha costat aprendre, però jo veig ara els seus fills com parlen l'euskera, i això és molt maco de veure.
Clar, és una sensibilitat.
Sí, són los González, los Pérez, los tal, que els seus fills parlen l'euskera perfectament, i parlen amb els fills dels meus amics d'allà, no? que han nascut allà, i això és molt maco. El que no van poder fer els meus amics, perquè és molt, molt difícil, s'ha d'entendre que l'euskera no és ni com el català. No, has d'anar a estudiar, ho has de practicar moltíssim, però sobretot has d'anar a l'escola. Aleshores, una persona que estudia, una persona que treballa, doncs exigir-li també, això depèn molt de la personalitat de cadascú, no? Per això ho vaig fer, evidentment. De seguida, primer perquè ho veus, perquè arribes a la ciutat, i ja de seguida només sents el català.
Et va sorprendre?
Sí.
No ho sabies?
No ho sabia.
És fort, és allò que diem, que quina imatge es dona fora i quina imatge tenen d'aquí, no? No.
Sí, jo no ho imaginava.
No t'ho imaginaves. Quin any era quan vas arribar aquí i vas començar
88.
A donar-te? 88. Clar.
88. Clar. Però era el carrer per comprar supermercat. Tot era dient, jo només sentia el català.
Ja.
I em parlaven en català. I, ostres, evidentment aquí hem de fer alguna cosa, no?
Jo recordo molt l'anècdota de l'any 92 quan va haver-hi els Jocs Olímpics, que venia molt, per clar, va ser un boom això de periodistes que venien de fora, de la resta d'Espanya, i que molts es quedaven parats d'això també, i en aquell moment ens preguntaven, però com no ho sabien realment, no? Que es queixaven, bueno, es queixaven, no? Senties comentaris que deien que els rètols de les botigues estaven en català, etcètera, no? I dius, ostres, no ho sabien, doncs...
No, i entens, sobretot quan la gent et parla el castellà, que ho parla perfectament, però l'accent, el barrejar paraules catalanes, com fins i tot de gent de... No, el que li passa a la meva mare, el que li passa a la meva mare o al meu pare, a la meva àvia, que ja fa 6 mesos que va morir, el que li passava, jo tinc una cunyada que és de Madrid, i doncs quan arriba, tu saps, l'esforç que havia de fer, que havien de fer per parlar el castellà, i ho feien, no? Doncs aquí pràcticament no tan exagerat com el cas meu familiar, però sí, te trobaves amb gent molt ben preparada, que parlava un castellà molt bé, però que de tant en tant s'havia d'aturar perquè estava traduint, no?, del català al castellà. I ostres, com és això? I jo no parlava en català. Doncs, evidentment, és un símptoma de que aquí... a l'esperit, o almenys la mentalització, la consciència de l'idioma, fins i tot és més gran que allà.
I ser basc també, en general, per sentir-te còmode a Catalunya, creus que també ha estat determinant o no?
Jo crec que no sé si determinant. El que ha sigut determinant és que hagi jugat al Barça.
Aquí anirem ara.
Això
aquí
primer.
Anirem ara, que
però el fet de ser basc, d'entrada, el basc ha caigut bé aquí.
Ja. Yeah.
No? I...
Ens assemblem en algunes coses, o no? O som diferents?
Bueno, però jo crec que tenim... inquietuds, estem en un sempre amb les diferències evidentment òbvies que hi ha, però si ens veuen pràcticament en algun sentit, sobretot en el polític, si ens veuen de la mateixa manera, sobretot fora, és a dir, jo crec que els dos països, els catalans i els bascos hem viscut aquesta quan anem fora, no? com no vull dir, no vull dir rechazo, no?
Sí.
Però sí aquesta sensació, el primer cop aquest de no ho sé, no? Això, sí. Això ho hem viscut
també. Sí, sí, això és cert.
Doncs, bueno, ja tenim una cosa en comú.
Una cosa havíem de tenir, alguna cosa havíem de tenir.
Marcharse a per m'això embarazar en un gol per xotan i xadar.
Això és...
Sí, això és un espectacle de cançó, aquesta Maite Urchundi. És que ja Maite, jo també que deia, em semblaria molt difícil fer, però veig que hi ha molts discos per aquí.
Sí, ens hem currat, que diu.
Sí, sí.
Ens hem currat. Escolta, tu recordes quan vas trepitjar la primera vegada al Camp Nou? Devia ser de visitant, m'imagino.
Sí, va ser...
I què en recordes?
Encara m'estic restablint de sentir la cançó.
Ja, m'imagino, et volia tallar el rotllo, no et volia tallar el rotllo,
A veure, sí, va ser el segon partit com professional. No me recordo la dada, però seria, era el 80... Seria desembre del 89. No, 89, que estic dient del 82.
Uh-huh.
Desembre del 82. El meu segon partit com professional, mai ho podré oblidar. El meu primer partit va ser a Sant Sebastià, a Atocha, no a l'Atlètic de Madrid, i després jugàvem aquí al Camp Nou. El va jugar com titular, però recorda que el 82 va ser l'any que va venir el Maradona. A la Real Societat era campiona de Lliga, havia sigut dos anys consecutius campiona de Lliga, va ser un equip fort, era un equip atractiu, era un equip que continuava doncs, a l'estadi, que aleshores era de 120.000 persones, doncs va estar ple de gom a gom, i el Maradona jugava, no? Estàvem parlant de començar la temporada una mica més endavant, no? I vam perdre 1-0 i va marcar el gol. El moment de que va marcar el gol al Maradona, no, són de les coses que no es poden oblidar.
Perquè ja va tremolar allà.
Sí, dius, 100.000 persones que no havíem estat en un camp així tan gran. El meu segon partit com professional amb 18 anys que havia fet, doncs és que es caia, era impressionant.
Impressiona el Camp Nou, vaja, sí, sí. Impressiona. Deu ser molt més agradable quan ets de l'equip de casa que no quan ets de fora.
Però impressiona fins i tot quan l'ambient és bo, quan tu tens el feeling aquest, tu que notes que la gent està amb tu, que està amb l'equip, i impressiona cada vegada, cada diumenge que jugues.
Ara, per impressió, la que es devia emportar el Figo.
Sí.
Si t'arriben a tu, tu t'imagines que mai et xiulessin com el van xiular amb ell? Tu et vas posar la pell d'ell? Coneixent sí, com sí. Coneixes el Camp Nou,
no,
coneixent la mentalitat d'un jugador, coneixent tota la pressió que tenia i tot això, aquella situació, com t'ho vas passar tu quan ho vas veure?
A mi jo el vaig passar, però fatal.
Primer, vas patir.
No, i primer, no em va agradar. No, vull dir, jo estic d'acord en el tema del que, evidentment, el soci havia de mostrar el seu... malestat o amb el Figo, perquè evidentment...
No, malestar és una paraula molt, molt suau.
Sí, sí, vull dir, sí, sí, tot. Però jo entenc que ho ha de... Però no m'imaginava que això fos tot el partit a l'odi també, que hi ha una cosa, que també la campanya que es va fer va ser molt, molt bèstia, també, en contra del Figo, també, perquè evidentment el Figo s'havia anat d'una manera, ens trobaven també, probablement hi havia més culpables també en la fugida del Figo, hi havia més, no és l'únic culpable, el que és el que firma el contracte és Figo, però les circumstàncies també, alguns van participar que ell no estigués al Camp Nou, no? Interessava, diem, que, doncs, que fos pum, no? que es fes la campanya aquesta i es va fer contra el Figo. Jo vaig passar malament com personalitat, ja et diré, jo crec que els companys ho van passar malament.
Els companys vols dir?
Ex-companys.
Els que estaven.
I de fet, et diré una cosa molt, 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 molt clara. Els que més han patit la fugida del Figo han sigut els jugadors del Barça. Ha sigut el Pep, ha sigut l'Abelardo, han sigut els tots els holandesos, Luis Enrique, tots, són els que més han patit la fugida, perquè són els que més notaran la seva ausència dins,
sí, dins
la plantilla.
Sí, perquè a més estava molt integrat dins la plantilla.
Molt estimat, i era el, després del Rivaldo de dos anys molt, molt fort, després de la seva una mica mig baralla amb el Van Gaal, que se'm el Núñez i tal, el Figo era el jugador més estimat i el que tothom deia, aquest és el, vull dir, dins de la plantilla és el número 1.
Tu vas donar suport a Lluís Bassat en la seva candidatura com a president?
Vaig formar part de la seva candidatura.
Vas formar part d'ella? Com, que tal l'experiència?
Boníssima, dura també, no? Perquè el que no m'imaginava és que jo havia de fer tot el que no faria després, no? Era vull dir, un director tècnic el que ha de ser discret, ha de mantenir converses amb tothom, amb agents, amb clubs, amb presidents, amb jugadors que no són teus, que són altres, has de mantenir, però no has de dir res, has de mantenir aquesta, la discreció és clau en, en aquesta possible feina, no? Doncs, clar, arriben les eleccions i és tot el contrari, ho has de dir, ho has de publicar, ho has de filtrar, clar, em va ser una mica dur i en aquest aspecte que més em va agradar,
yeah.
Agradar perquè realment ells, els candidats, o sobretot bueno, el Bassat i la seva candidatura, entenia que una forma de guanyar no, bueno, és tan lògic, vull dir que s'ha de fer i ja està, i és així, és publicar certes coses, no?
Moviments,
sí, i tal, per fet de convèncer la gent, però això és precisament tot el contrari del que un director tècnic ha de fer,
yeah.
I això és el que més m'ha agradat. Em va agradar conèixer el Bassat, conèixer gent de la seva candidatura, gent encantadora, gent de futbol, i que després hi havia una cosa, si vaig estar ficant a la candidatura és perquè tenien absolutament clar què és el que havia de fer cadascú, uns gestionar el club i les altres gestionar el futbol, que érem nosaltres, els futbolistes.
No entenc com va una cosa. El fet d'haver donat, d'haver estat a la candidatura al Bassat, ara et tanca les portes al Barça, per exemple, mentre hi hagi en Gaspar, o no?
No, em vaig tancar
pregunto
jo mateix. No, primer em vaig tancar jo mateix les portes. Ja quan van faltar dos o tres dies, després del que vàrem ser capaços de veure en unes eleccions que van ser anades i fugides, estic amb aquest, estic amb allà, si me'n vaig a casa i després estàvem amb el, bueno, els pactes que ens van fer, sí. Doncs faltant dos o tres dies et preguntant, bueno, i si guanya el Gaspar i tal, no sé què, i dic, a veure, no és una qüestió, si estic amb el Bassat és perquè confio primer en la persona del Bassat, en la gent de la candidatura de Bassat, i perquè confio, perquè crec que evidentment estan dient la veritat quan em diuen a mi que jo seré el que puc tenir la llibertat, em garanteixen la fidelitat per muntar el meu grup de treball. Doncs evidentment, si no són en aquestes, si no es produeixen aquestes condicions, no entraria.
Ja.
O sigui que, vamos, jo crec que no es produeixen.
I a Vaquero com li va?
Bé, molt bé.
I parles molt amb ell?
Sí, sí.
Sou amics?
Sí, sí, home. I algú quedem de tant en tant a dinar, i tot. La cosa és que ell també està molt, molt enfeinat, està molt, molt ficat, diguem, molt mentalitzat també el que està, jo que té molt, molt bona relació amb el Serra Ferrer, uh-huh. I això està bé per ell. El que jo m'agradaria i el que desitjo és que, evidentment, pugui, doncs, treure's el carnet d'entrenador, perquè el que vol ser és entrenador, no? I per això doncs li va perfecte, diguem, no? Viure l'experiència del Van Gaal, viure l'experiència de Serra Ferrer, doncs li anirà molt, molt bé.
És que deia aquest rumor del Koeman, que va flotant de si vindrà o no vindrà a ser entrenador.
Doncs mira, jo...
Però per cert, que el Koeman li va molt bé, no?
Sí, la setmana passada vaig estar jo, a Holanda.
Ah, sí?
Sí, vaig fer una visita, sí.
El vas veure?
Sí, perquè jugàvem davant a l'Inter de Milán, la Copa a la UEFA, i vaig aprofitar per anar allà a veure el partit, i estar amb ell, casa, vaig estar sopant, dinant just, després el dia següent, després vaig tornar, va ser un viatge que tenia ganes de fer-ho, no? El Ronald, el que passa és que Ronald és l'home que ha marcat el gol més important de la història del Barça. És que té una pinta d'entrenador impressionant. Té molt bona pinta, no estic dient res més, eh? Té molt, molt bona pinta, i de fet va jugar el partit del Vitesse, l'Inter Milan, i l'Inter de Milan, la capacitat que té de guanyar i de fer coses, i dels jugadors que tenen, doncs el Vitesse tenia molt més sentit el joc del Vitesse que no el de l'Inter de Milan.
Sí, que li va bé, el Vitesse...
Li va molt bé, no? Vull dir, saps que d'aquell equip, probablement després igual surt l'Eusebio, sempre ho he dit, igual surt l'Eusebio igual és el millor d'entrada de tots, però els que tenen molt, molt bona pinta d'aquella època són el Sanko, el José María i el Ronald.
El Ronald seria maco,
teniu?
No em neguis, seria bueno. Bonic. Xiqui, ja estem, marxem. S'ha acabat, hem estat parlant una hora.
Ràpid.
Hem parlat de família, hem parlat del teu poble, hem parlat del Barça, clar, com no, perquè no hem de parlar del Barça, del País Basc, hem de parlar de moltes coses.
I encara ens quedaria.
I encara ens quedaria. I per quedar-nos, em quedo amb la teva frase. Viu i deixa viure. Doncs, fantàstic.
Doncs vinga.
La regalem a tots els oients perquè se'n vagin a dormir.
A viure.
Bona nit, gràcies, Tigui, per ser aquí amb nosaltres.